que ens tenen ben collats. I anem pagant impostos, la corona i l'estat, que van perdre la guerra i ens van conquerir. I som una colònia, no hi ha molt més a dir.
Derecho de conquista
és el seu argument, i segons les balances no els va gens malament. Són els grans funcionaris, tots molt ben col·locats, i tenen els amics, i tenen els cunyats. No ens deixaran marxar, no ens deixaran marxar. Si mai ho havies pensat ja, tu pots traure del cap. Ves què farem, no podrem ser independents. Ves què farem, no podrem ser independents. Els paguem carreteres, escoles i hospitals, i tenen llibres gratis fins la universitat. Del seu viure de gorra en diuen igualtat, de l'espoli fiscal la solidaritat. Que boniques paraules, hem de ser tots germans, però paguem el beure, paguem el tall i el pa.
Amics i amigues, ens acabem de sentir la cançó Ves que hi farem, de Santa Pau i Mahoney. Són un grup de Balaguer, i aquesta cançó que heu sentit ara, que corre per internet, diguem-ne, en un vídeo, a YouTube, el trobareu també allà, doncs és l'himne que es va crear arran de l'anada de molta gent a Ginebra, per davant de l'ONU, per demanar la independència de Catalunya. Seguim.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, amics i amigues, avui són dilluns, són les 9 i 5, i per tant, a aquesta hora sempre toca Tirant de llibres. Encara que hi hagi gent que avui hagi fet vacances, nosaltres no. Nosaltres aquí estem fent un nou programa, el número 141 de Tirant de Llibres, i esperem que us agradi. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan, i hola, bona nit a totes i a tots, aquells que ens seguiu setmana rere setmana. També... Avui no tenim físicament a l'estudi en Francesc, però sí que el tindrem a l'altra banda de la línia telefònica, oi?
Amb esperit, i a través de la línia telefònica també saludem a la Gemma Grau, que ens fa des de la ràdio, doncs, el control tècnic. I comencem a explicar una mica què tindrem avui. Un programa també molt atapeït de coses, encara que, doncs, algun sigui via telefònica. Començarem amb una crònica, doncs, primer des de València, amb la benvolguda Empar Murelló, i després des de Mallorca amb la benvolguda Antònia Melis, que ens explicaran, doncs, notícies culturals i informatives d'aquelles terres que convé que la gent que ens escolta d'allà o de tot arreu del món ho pugui sentir. Després Jordi ens explicarà un moviment literari, podríem dir?
Sí, sí, exactament, un moviment literari nascut a França l'any 1960 i que rep com a nom Oulipo, un moviment que encara existeix. Suposo que en francès es deu pronunciar Oulipo, eh? Allà parlarem.
Després jo mateix us presentaré, faré un comentari de llibre, biografies i assaig, llibre Arcadi Alibés, Corre per ser feliç, eh? Farem una ressenya d'aquest llibre. Després farem, a més d'això, d'aquesta ressenya, una entrevista amb l'Arcadi Alibés. Per tant, convé que a la gent que li interessi el tema aquest, el tema de l'esport i del córrer, doncs que sàpiga que el tirem aquí com si estigués a TV3, perquè ell li agrada molt parlar pels mitjans de comunicació. Seguirem amb el noticiari, amb notícies, doncs,
si hi ha temps, sí.
Si hi ha temps. No, però francès poder sí, perquè
té... Ah, per descomptat.
Quan ha d'intervenir, sí, sí. Doncs, sí, per sí. Tant, poder el mantindrem. Després, a l'Espai Llibres de la Carta, benvolguda Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre clàssic, ja clàssic dels clàssics, és el Robert Louis Stevenson, L'illa del tresor. I finalment el Jordi acabarà la frase i comencem ja el programa.
La crònica.
Bé, tenim ja el micròfon, la benvolguda Empar. Empar, bona vesprada, com estàs?
Hola, bona vesprada, com esteu per ahir dalt? Jo perfectament, esperant-vos.
Nosaltres aquí perfecte, també amb ganes de fer un bon programa, per tal que la gent que ens escolta, doncs, ho passi una bona estona i sigui útil.
Cada cop més hores de llum, què ens contes?
Sí, mira, vos conto diverses coses. Estic un poc indignada, no sé si començar per la indignació o per què. Ja sabeu que així els nostres polítics de la Generalitat han celebrat que porten 3 anys de governants des de les darreres eleccions. I així, a pesar i tot del Gürtel i de totes aquelles coses i follons que hi ha per aquí baix, fins i tot encara així estan de celebració. Estan de celebració ells i estan de celebració la part més sectària del valencianisme més recalcitrant, que els ha ocorregut, diu, els celadors del regne de València van celebrar ahir el dia del valencianisme, no? I aleshores els ha ocorregut trencar els llibres de text escrits en català. Així que han posat un caixó de fem, s'han reunit a la plaça de l'Ajuntament davant de l'estàtua de Francesc de Inatea i en pro de la unitat del valencianisme van cremar i trencar els llibres de text que estaven escrits en català.
Això quan va ser, això?
Això va ser ahir mateix, Joan.
Hosti, això és Fahrenheit 451, no?
Com dius?
La pel·lícula Fahrenheit 451, no?
Efectivament.
Cremar, això ho feien els nazis.
Imagina't-ho. Doncs no cal anar-se'n ni als nazis ni a l'època més feixista. En plena democràcia s'han reunit el 22 de maig, el dia del valencianisme, i han fet aquesta cosa. Sí que un poc indignada estic. Això, i que si se sent bé, si no m'ho dieu, doncs pot ser 13 segons del programa de Ràdio Nou per presentar un grup valencià. A veure si sabeu de quin grup parlen. Ho posa, val? A veure si ho sentiu bé.
A veure.
Parlen poc, de moment...
Se sent alguna cosa?
No,
cap ni una.
No se sent.
Ai, no, no ho sentim, no ho sentim. Vaja, no res, vos ho conte, que no se se'n veien 30 segons. Dins de la crònica de Ràdio Nou, no? Estan presentant un grup de folklore i de cançó valenciana i diuen que el grup es diu Old Toll. En anglès.
Old Toll.
Old Toll. En lloc de Altai, Old Toll. O sigui, si esteu asseguts, no caigueu de tos, com diuen, de back o de...
Es van dir el nom en anglès.
Clar, com estem ahí tan, i en fi, totes aquelles coses. Bé, anem per feina en positiu.
Sí.
Anem en positiu.
Exacte.
L'Acadèmia de la Llengua Valenciana impulsarà la normalització de la toponímia en tota Espanya. Se celebrarà aquests dies 26 i 27 de maig, que això és dimecres i dijous, a la Universitat de València, una jornada sobre toponímia i societat, per impulsar d'alguna manera, respecte del món editorial, tots els noms geogràfics, l'ús i els problemes que hi ha de tant en tant per usar-ne aquests topònims, no? També l'Acadèmia Valenciana de la Llengua presenta el llibre de l'Acord de Justícia de Cocentaina, que serà, això serà demà mateix, 25 de maig, a les 7 de la vesprada, al Palau Comtal de Cocentaina. Cocentaina és una població de la comarca del Comtat. El llibre és obra del medievalista Josep Torró i bé, d'alguna manera està dins de la col·lecció universitària de fonts històriques valencianes. És per descobrir o per donar a conèixer els documents que van ser capdals després de la conquista de València pel rei Jaume I. Com estava conformada la ciutat de Cocentaina, quin tipus de documents tenien, gastaven, utilitzaven, no?, per a la documentació de testimonis, de l'administració de justícia, etcètera, etcètera.
Hi ha algunes ciutats que ho fan, això, de fer un estudi dels seus orígens, de la seva història, dels documents que hi ha. Fa temps a Granollers, per exemple, fa poc s'ha inaugurat un lloc així.
Molt bé. I tenim un altre llibre que s'ha restaurat, que és el llibre dels actes de la sèquia de Favara del segle XVI, també. Dic un poc per reprendre la història i perquè aquests valencianistes de... Perdoneu que ho diguin antena, de... no es traguen fora els llibres que diuen ells que estan escrits en català. Si llegiren un poc i vegueren de les fonts històriques, segurament no dirien tantes barbaritats.
Però això és molt, molt cruel, eh? Perquè resulta que les... vaja, la divisòria pot ser tan clara de vegades com la vora d'un paper de fumar, és a dir, allò que considerin políticament correcte i allò que consideri políticament incorrecte, la distinció que hi pot haver pot ser mínima, eh?
Clar, jo crec que l'espai estava cedit i que l'haurien demanat per a celebrar allí el dia del valencianisme. Clar, suposo que l'acte no el tindria controlat ni l'Ajuntament ni la delegació de govern ni res que se li sembli, perquè és un poal d'aquells, una caixa de plàstic que ja hi han abocat els llibres i els han cremat i uns altres els han trencat. Així de dur.
Bueno, és una cosa molt forta. Jo m'imaginava que això fins i tot...
Suposo.
Això seria il·legal, això.
Que el món editorial respondrà, això.
Esperem.
Esperem. Ja no ho sé, però esperem que sí.
Des d'aquí, doncs, ho denunciem i, en fi, doncs, fem pos perquè
sí,
això...
Sí, que
doncs...
aquestes brutalitats, veritat, no passen més.
No, això agredim...
En cap llibre...
En cap llibre.
Ni que sigues vells, que no es poden, són infumables, però ni que sigues dels valencianistes, en cap llibre.
I tant.
En fi, tot això, no sé si estem a temps o ja tanquem així i que passem a Maria Antònia.
No sé, com...
Nostre regidor.
El regidor, passem a Maria Antònia, no?
Sí, ja la setmana que ve, com que tornem a parlar una altra vegada...
Molt bé,
ja...
doncs ja ho parlaré del llibre que tenia, que crec que és molt, molt interessant, per a la setmana que ve. Així us deixo en suspens.
Molt bé. Moltes gràcies.
Vinga.
Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres també. Adéu.
Vinga, adéu.
Adéu, adéu.
I tenim també ja el telèfon de la Maria Antònia des de Manacor. Bona vespre.
Bona hora baixa. Sí. No sé si es diu així
bona
també.
Bona tarda, millor dit.
Ah, bona tarda.
Sí.
Vos direu.
Sí, no?
Sí, digues, què hi tens?
Bé, començaré. En l'estiu, a Mallorca, tots són fires i festes. Aquí a prop de cap de setmana... us convidaré a les fires i festes de Manacor, del 28 de maig al 6 de juny. Durant aquests dies podreu gaudir d'exposicions, teatre, música, concerts, ballades populars, tòmboles, etc. Però destacaré que dia 30 és la de novena fira agrícola, ramadera, comercial, industrial i artesana, 2010. I en aquesta fira podeu gaudir d'una exposició de vaques, aviram, cavalls, cans, aus, etc. A partir de les 9 del matí. Més informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Manacor. Continuaré amb un poquet de cinema, cicle Una certa mirada al cinema en català, amb el film Pas a nivell. Aquest cicle ens apropa al cinema fet en català, al seu excel·lent nivell creatiu audiovisual. Aquest film està dirigit per Pere Vilà i Barceló, interpretat per Marc Oms, Georgina Cardona, Mercè Comte. Explica com Ulisses desorientat, Marc no sap com afrontar la seva vida després d'acabar la carrera universitària. L'empatia i la frustració fan que comenci un treball curiós a un poble turístic on viu la seva padrina. Lloc, dia 25 de maig a les 8:30, al Teatre Municipal de Palma. I dia 26 de maig a les 9, la Congregació de la Pobla. Carrer Rosari, 25. És gratuït. Més informació a Una certa mirada al cinema en català.
Molt bé, aquí.
Ara passarem a un poc de poesia. Eslam, tornats de poesia. Cafè Antiquari, dia 25 de maig a les 9. Lloc, l'Antiquari Arabi 5. Cada segon i quart de mes es disputa la planta baixa de l'Antiquari els tornejos de poesia, oberts a tots i a totes, sense cap mena de discriminació. Els poetes poden tractar de qualsevol tema, amb total llibertat i estil. Tenen 3 minuts com a màxim, i el jurat serà el mateix públic, un participant, una copa. Més informació al carrer, al cafè Antiquari. I finalitzaré amb la presentació de dos llibres. Dones republicanes, de Margalida Cavallà i Fornés. Dia 28 de maig a les 9:30, al local Obra Cultural Balear del Gaire. Margalida és mestra d'escola i periodista. I acabaré amb Sé que la trava Mon Amour, de Jaume Franquesa. A l'acte intervendran Salvador Bonet, poeta, Ferran Tarongi, arqueòleg, Marc Morell, antropòleg, i Leo Bassi, pallassa i agitador.
Que ja
aquí en el Cove.
Aquest del Leo Bassi el coneixem per aquí també.
Sí, jo també. Aquí en el Cove.
Ha vingut per aquí.
Espai de Cuc. Com?
No, que ha vingut per aquí,
digui. Sí, ja l'he conegut en persona, gràcies a Déu. Ah. Gràcies a Déu. A les circumstàncies de sa vida.
Ja. Digues.
I aquest llibre se presentarà aquí en el Cove, Espai de Cultura, Sant Alons 24, dia 26 de maig a les 8.
Molt bé. Hi ha alguna cosa més?
Si voleu, puc nomenar dues conferències. La primera, la novel·la històrica de Carme Riera, dins el darrer blau, que ha del cel obert, a la Casa Cultural de Falanich, dia 27 a les 9, a càrrec de Miquel Àngel Vidal, fons, crític literari i columnista d'opinió. I la segona, també, història de la Matller a Mallorca, que és molt que se la malé és un arbre molt d'aquí, molt de les nostres, bé, molt de Mallorca. Sala de la Rectoria de Santa Margalida, dia 28 de maig a les 9, a càrrec d'en Bartomeu Pastor, expert en història de l'agricultura a Mallorca.
Molt
i així va per mi.
Doncs vinga, doncs la setmana que ve tenim més notícies. Jo veig que Mallorca és una ciutat viva i tu ens les expliques amb tots els detalls i totes les coses. Haurem d'anar-hi més, haurem de venir més per aquí.
O intent, sí.
Doncs vinga, ens prenem el dilluns que ve.
Vinga, gràcies.
Vinga, abraçada.
A reveure.
Sobre el fet literari.
Bé, avui sobre el fet literari parlarem d'un moviment literari francès que va néixer l'any 1960 i van fundar diverses persones, entre les quals podem comptar en Raymond Queneau o François Le Lionnais i d'altres, i que a més inclou doncs, ara escriptors de la talla d'Italo Calvino i d'altres que no són ben bé escriptors, altres components que són matemàtics, per exemple. Què és això de l'Oulipo? Se m'ha acudit que, primer de tot, us diria que Oulipo vol dir obrador de literatura potencial. Per tant, seria un acrònim, la primera síl·laba d'obrador en francès, de literatura li i po, doncs potencial. Bé, això ja ens pot posar en la pista, però perquè ho entengueu amb facilitat, us ho explicaré a través d'un exemple català. Ja veureu. Penseu en la literatura del segle XIII, penseu en Ramon Llull, que va escriure un llibre que es deia Art Combinatòria, oi? I en què consistia l'art combinatòria? Doncs consistia en una mena de recursos a través dels quals, combinant arrels i sufixos o combinant substantius i adjectius, més aviat, arribava a construir oracions que servien en els debats amb persones que mantenien altres creences religioses diferents a les de Ramon Llull, oi?, construir arguments que les convencessin de la bondat de la teologia cristiana, oi? Una cosa així. Automàticament, per art combinatòria. Bé, si això ho traslladéssim fora del camp de la teologia, com ho aplicava Ramon Llull, i ho apliquéssim al mateix segle XIII, al camp de la poesia, què ens donaria? Ens donaria un gènere com la sextina. Jo ara agafo una definició de sextina que fa el poeta Joan Brossa, un poeta del segle XX, i diu: cal escriure 6 estrofes de 6 decasíl·labs acabades per un comiat de 3. O els mots rima de la primera estrofa, que han de ser plans disíl·labs amb preferència substantius, es repeteixen a cada estrofa, però en col·locació diferent i seguint un ordre preconcebut respecte a la precedent. Cada estrofa alterna respecte a la precedent els 3 darrers mots rima, col·locats en ordre invers amb els 3 primers que segueixen un ordre normal. O sigui, cada estrofa, el primer vers, repeteix el mot rima del 6è vers de l'anterior, el segon vers el del primer, el tercer vers o el del cinquè, el quart vers o el del segon, etc. Veieu, doncs, que és un gènere poètic obtingut per combinació, oi? Doncs això ve a ser la mena de literatura que intenta produir aquest obrador o taller de literatura potencial. I, per tant, saltaríem d'un Ramon, en Ramon Llull, a un altre Ramon, en Raymond Queneau. Raymond Queneau, que va tenir a veure amb el surrealisme, de fet, va formar part del surrealisme finals dels anys 20, principis dels anys 30, fins que l'en van fer fora, i va passar doncs, a buscar alternatives al surrealisme. Concretament, doncs, va intentar fer un estudi dels folls, dels originals o bojos literaris, o va escriure una enciclopèdia de ciències inexactes, fins que l'any 1960, juntament amb un matemàtic doncs, que es deia François Le Lionnais, va acabar formant aquest obrador de literatura potencial. És, per tant, la literatura d'Oulipo una literatura obtinguda per combinació. Tant és així que una de les obres més famoses de Raymond Queneau seria deixant de banda la novel·la Zazí al metro, Zazí dans le metro, seria ara una obra que és un llibre de poemes, però un llibre de moltíssims poemes, perquè allò que preveu és un nombre monstruós, enorme de poemes, un nombre com ara 100.000 poemes. Concretament, a veure si us puc trobar el títol, que estic remenant doncs ara informació, diu una cosa així com el llibre dels 100.000 poemes, això mateix. Com s'obtenen? Ell allò que fa és proporcionar un sistema de combinació de versos i de formació de versos a través del qual doncs s'obté tot aquest nombre immens de poemes, de versos. Concretament en francès es diu 100.000 milliards de poèmes. Bé, l'any 1960 hem dit que funda Oulipo i, de fet, Oulipo segueix existint avui dia, el que passa és que ja sense un dels seus fundadors, Raymond Queneau, o sense d'altres que potser també han traspassat. Bé, no ens estendrem més perquè era només un tast, una aproximació a aquest univers literari. Hem de tenir en compte que també hem d'emparentar aquest univers literari amb l'obra de, per exemple, Alfred Jarry, perquè el mateix Raymond Queneau va ser nomenat sàtrapa de l'Acadèmia de Patafísica, i que ja sabeu que és una acadèmia fundada per Alfred Jarry, l'autor d'Uborrell. Doncs no és només sentit de l'humor allò que hi ha, i recordem els exercicis d'estil de Raymond Queneau que han estat adaptats recentment al català en un exercici paral·lel per Joan Lluís Lluís, aquest autor del Rosselló. No és només un exercici d'humorisme, sinó de creativitat, una creativitat que es basa a crear-se limitacions les quals permetin explorar amb el llenguatge nous camps d'expressió. Dit en les pròpies paraules d'un dels membres d'Oulipo, seria l'objectiu d'Oulipo seria aconseguir unes rates que construeixen elles mateixes el propi laberint d'on es proposen sortir. I deixem-ho aquí.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot.
Bé, amics i amigues, a Biografia i assaig, avui parlarem d'un llibre d'Arcadi Alibés que té un títol una mica llarg. Aquí a l'esquelet han posat una simplificació que es corre per ser feliç, però resulta que té un subtítol que es diu 42 motius i 195 raons per córrer. Editorial Ara Llibres, col·lecció Coneix els nostres autors, Badalona, 2010, 174 pàgines, 18 euros. En primer lloc, agraïm la gentilesa d'Ara Llibres per haver-nos proporcionat el llibre i pels contactes per poder fer l'entrevista amb l'autor que farem després d'aquesta ressenya. No cal dir que aquest llibre és especial. Especial. D'entrada veiem que la portada té un subtítol que no és el mateix que hi ha a les pàgines de dins, cosa que ja sorprèn. A la portada que jo he llegit abans diu 42 motius i 195 raons per córrer, i a la pàgina següent, després de la portada, diu 42 motius i 195 raons per ser maratonià. I aquesta petita diferència és essencial per poder entendre el llibre. Creiem que seria just escriure el mateix en un cas i en l'altre, i llavors el públic lector sabria què compra, perquè efectivament ens trobem al davant d'una obra que interessarà a totes aquelles persones que els agrada fer maratons, però no a aquelles que corren per gust i sense competir. La major part de l'obra transcorre per als països i paisatges que Alibés ha estat corrent maratons. No cal dir que n'hi ha un munt, a prop de 100, i a països tan variats com l'Antàrtida o el desert del Sàhara. En aquesta descripció de viatges, l'autor explica les seves vivències i les seves sensacions mentre duraven aquestes proves, unes proves que ja sabeu que són dures, perquè córrer 42 quilòmetres, són els 42 motius que surten aquí, doncs déu-n'hi-do. També hi ha una tercera part que es titula Els consells d'un maratonià centenari, fent un ús impropi de l'adjectiu perquè Alibés no és que tingui 100 anys, sinó que es permet aquesta llicència per voler dir que ha fet 100 maratons. Considero que aquesta part és la més interessant per a totes aquelles persones que volen córrer a qualsevol lloc, encara que també hi hagi un viatge maratonià. Explica les raons del fet de córrer, parla de la necessitat de fer-ho progressivament i aconsella d'anar a veure un metge especialista si una persona s'hi vol dedicar per tal d'evitar ensurts i lesions. També tracta dels secrets de l'entrenament i detalla les frases per les quals cal passar abans d'aventurar-se a fer curses més llargues. En aquesta part, també tracta específicament de les lesions, per exemple, les més normals, les més greus, com són les, amb un títol que diu les lesions al gran enemic. I parla de quines són les més habituals i de quina manera es poden prevenir. Tot i això, ell mateix reconeix que ha tingut lesions greus que l'han apartat dels circuits de maratons mundials i recomana que, si es dona el cas, que es tingui paciència. Una lesió mal curada pot engendrar-ne una molt pitjor. També parla del calçat adequat i de les plantilles, dels estiraments previs a la cursa o al seu acabament. I, sobretot, saber escoltar el cos, que és una cosa que va repetint de forma recurrent. Que la gent hem de saber escoltar el cos quan correm. I fer-li cas, evidentment. Una part que troc curiosa ha estat saber les raons que tenen les persones corredores i els que donen per justificar aquest esport. I també n'hi ha 42 de raons, que evidentment ara no la llegiré, que el mateix autor resumeix en una, diu: el corredor de fons popular corre perquè hi troba un punt de llibertat i felicitat que l'ajuda en la vida personal, en el seu dia a dia, que inclou tota una colla d'ocupacions i preocupacions particulars, familiars, laborals i socials. I rubrica: correm perquè ens agrada, i punt. El que agrada contribueix a augmentar la nostra sensació de felicitat. Això, sobretot, aquesta contundència a les respostes eren degudes perquè sempre la gent preguntava: i tu per què vas a fer maratons? Tu per què et dediques a córrer? Per què corres pels carrers? I clar, i al final ja va dir: i punt, perquè ens agrada, i punt. En definitiva, doncs, podem dir que es trobem amb un llibre ideal per als amants del córrer, especialment maratons. I aquí repetim la referència del llibre, Arcadi Alibés, Corre per a ser feliç, 42 motius i 195 raons per córrer. I amb això passem d'aquí una mica a l'entrevista.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, doncs a l'entrevista avui entrevistem Arcadi Alibés. Bona nit, gràcies per ser en directe Tirant de Llibres, Arcadi.
Hola, bona nit, com estem?
Tens un veu potent, eh? Es veu que fas esport.
Sí, suposo que sí.
Mira, escolta, comencem, si et sembla, les preguntes. Mira, al principi del llibre expliques l'origen de tot plegat, com diríem, un zoo.
Sí.
Després del joc infantil de córrer, que vas participar i vas guanyar, com és que van prendre les ganes de fer-ho més formalment, diguem-ne, o de dedicar-t'hi?
Bé, no sé, jo crec que és una cosa que no té un començament concret, no? Vull dir, jo en el preàmbul una mica el que explico jo, aquesta anècdota de la meva infància, de que estava corrent pel carrer i vam decidir veure qui aguantava més, una mica per centrar els meus orígens i dir que jo he corregut des de sempre, no? Des que en tinc memòria, no? El fet de néixer en un poblet petit doncs fa que estiguis tot el dia al carrer corrent, no? Aleshores, quan vaig arribar a Barcelona ja grandet per començar a estudiar i a treballar i això, és quan vaig descobrir el món de les curses amb dorsal, no? Diguéssim, fins aleshores havia corregut pels carrers i punt, no? I aleshores, bé, doncs vaig començar a ficar-me en el món aquest de les curses, que aleshores encara, estic parlant de finals dels 70, primers dels 80, doncs no era com ara, que hi ha 50 curses cada diumenge, no? Era una cosa molt més minoritària, però bueno, començava a haver-hi les primeres curses del Corte Inglés, de la Mercè, i mira, allò que t'hi vas apuntant, descobreixes el tema de la marató i de mica en mica doncs t'hi vas introduint, no?
M'agradaria saber com pots combinar la falera de córrer amb les obligacions familiars i les laborals? Com ho pots fer, això?
Bé, això ens passa a tots els que correm, perquè evidentment doncs, tots, com explico una mica en el llibre, jo diferencio molt el que és l'atletisme professional i d'elit i el atletisme popular, que és el que fem nosaltres. Aleshores, l'atletisme popular és, evidentment, tots ho fem al marge de les nostres feines i les nostres ocupacions personals, no? Aleshores, s'ha de buscar el foradet per entrenar. En el meu cas, doncs, possiblement he tingut més sort que molts altres companys, perquè bé, he treballat molts anys en cap de setmana, aleshores feia que tenia més temps lliure entre setmana per entrenar. Va anar una mica més malament per anar a les curses, perquè les curses són en cap de setmana, esclar. Ara és al revés, ara treballo els dies de cada dia i ho tinc molt bé els caps de setmana per anar a fer curses, i per entrenar, doncs bé, tinc un horari de tarda, per tant, els matins doncs, ho tinc bé també, no? No sé, aquí tothom fa una mica el que pot, ja conec gent que es lleva a les 5 del matí per anar a córrer i d'altres que van a córrer a les 10 del vespre quan arriben a casa després de tot un dia de feina, no? Vull dir que tothom es busca el foradet en el seu calendari diari en funció de les seves obligacions, no?
I a nivell familiar, vull dir, això també va bé, perquè em sembla que la teva companya també feia curses o era esportista, no?
No, bé, la meva companya actua fa 5 anys que estic amb ella, no, sí que li havia agradat sempre fer esport, però no corria, no? Aleshores s'hi va aficionar una mica arran de seguir-me a mi a les maratons i a les curses, i aleshores va començar a entrenar una miqueta i ha fet diverses curses, però evidentment encara no s'atreveix a fer el salt a la marató ni a la mitja marató, no? Ella, el seu tope, diguéssim, són els 10 quilòmetres, no? Però bé, el gust és que
es comprèn, es comprèn, no?
Sí, però ella sempre diu que s'estima més quan anem a una marató, doncs fer-me fotos i anava al metro amunt i avall i anava veient tot l'ambient i que no pas a veure córrer ella, no?
Suposo que ara ja has fet la marató que fa 100, oi?
101 ja.
101 ja?
Sí. Això no s'atura.
De debò que em vols fer 500?
Ah, no, jo no tinc cap número fixat. Això, jo, la meva il·lusió seria poder córrer tota la vida i anar fent, vull dir, jo vaig celebrar la 100 perquè era un número rodó i era una cosa que és maco de celebrar, no? Arribar a les 100 maratons no ho fa tothom, però no perquè fos el final de cap repte ni res, no? I ja et dic, ja n'he fet 101 i ara el mes que ve ja faig la 102 i és anar seguint, no? Però vull dir, no tinc... A veure, seria absurd que em posés un límit i digués vull fer-ne 300, 500, 1.000, no ho sé, depèn de com evolucionen les coses i de com m'aguanti el cos, a la millor doncs, tinc alguna lesió crònica, algun... Clar, tants quilòmetres arriba un punt que potser es notarà, no? De moment estic molt bé, però en fi...
De moment seguiràs endavant, vaja.
Sí.
Com notes el pas dels anys, el teu rendiment a les curses? Vull dir, al principi i ara, quin és el canvi que has notat més? Vull dir, a part de que ets més gran, vull dir, què fas, el nivell de resultats? O...
Sí, amb els resultats es nota molt, és evident, no? Hi ha una... O sigui, fins i tot en el meu llibre poso al darrere que hi ha una sèrie de dades estadístiques i sí. N'hi ha una molt significativa, que és... Hi ha un requadre que hi ha tota la meva carrera... de corredor, des del primer any, sembla que és des de la primera marató que vaig ser el 83, fins ara, fins a l'any passat, i poso la millor marca de l'any amb marató, amb mitja marató i amb 10 quilòmetres. Això és molt interessant perquè veus la progressió dels primers 10 anys, que vas millorant la marca, pam, 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 vas baixant els registres, llavors vaig arribar l'any 94, que vaig fer 2 hores 53 en marató, i una hora 20 en mitja, i a partir del 94, del 95, ja la marca comença a empitjorar. I llavors te n'adones que a mesura que vas fent gran, evidentment, doncs va, els registres doncs, són molt, molt més dolents, no? El que passa és que, esclar, jo també he fet un canvi de... O sigui, jo, al veure que ja havia arribat al top, diguéssim, al màxim que jo podia arribar, llavors vaig canviar el xip i vaig dir, bé, doncs ara... busco altres reptes, no vull estar pendent del rellotge i doncs prefereixo doncs, buscar-me reptes en forma de viatges i em vaig adonar que corrent més lent, més tranquil, sense preocupar-te tant per la marca, podies fer moltes més maratons l'any, no? Aleshores, també es nota en aquesta estadística la quantitat de curses que faig ara és molt, molt superior a la que feia quan estava en el meu millor moment de marques, no? O sigui, he canviat qualitat per quantitat, per dir-ho així d'una manera clara i contundent.
Ja. Com que una marató dura molt, uns 3 hores, la gent que esteu entrenats, en què penses mentre la fas? Té importància la preparació psicològica?
Sí, evidentment que sí. El que passa que, una mica com et deia ara, el canvi de fer una marató molt pendent del cronòmetre, fer-la per disfrutar-la i sense que et preocupi tant fer 10 minuts més o 10 minuts menys, és molt diferent. És a dir, a l'època de la marquitis, que em defineixo jo en el llibre, clar, estàs corrent i estàs molt pendent del cronòmetre i del ritme i cada punt quilomètric per on passes doncs mires ràpidament el rellotge i dius, ostres, aquest quilòmetre tu l'he fet 8 segons més del compte. Què passa? Si estàs preocupat, només pel rellotge, no? I aleshores això fa que no en puguis gairebé ni gaudir de per on estàs passant, no? I aleshores això jo trobo que és normal que això passi en una època concreta de la carrera esportiva de cadascú, però jo crec que això ha de tenir una durada limitada. A partir d'aquí jo disfruto molt més ara, i si jo vaig a córrer la Marató de Nova York, per dir alguna cosa, jo vull saber per on passo i estar pendent i estar mirant la gent o maratons que són llocs més geogràficament més macos, doncs estar pendent del paisatge i estar, viure una mica el que estàs fent, no? I no pensar estrictament en si vas a 5 minuts al quilòmetre o si vas a 5:15, no?
Ja, ja. Bé, et dediques bàsicament a gaudir del paisatge.
Exacte, i a gaudir de la marató i del ambient i de tot plegat, no? Sí.
Per poder córrer de forma segura, es poden fer servir sabates comprades en una botiga d'esports o cal anar en botigues molt especialitzades? Em refereixo a curses com les que fas tu o així en sou...
Què? Bé, a veure, qualsevol home s'ha de córrer sabatilles d'atletisme, això sí, perquè hi ha gent que comença a córrer i a la millor doncs fins aquell moment havia, no sé, jugat a futbol sala, per dir alguna cosa, o havia fet... Llavors es pensa que qualsevol tipus de sabatilla serveix, no? O les sabatilles d'esport, però no específicament d'atletisme, no? Però jo crec que si t'hi comences a dedicar seriosament i comences a participar en curses i has d'entrenar cada dia, doncs llavors necessites unes sabatilles d'atletisme. Aleshores, això evidentment se'n troben a qualsevol lloc. I llavors, clar, hi ha el tema de la marca. Hi ha gent doncs, que prefereix una marca, d'altres una altra. Jo crec que més important que la marca és el model de la sabatilla. Totes les marques són bones. Això és com els cotxes. Vull dir, un li quedarà més una marca que una altra, però avui dia tots els cotxes van bé. Aleshores, a part de que tu puguis tenir una marca concreta favorita, el que és molt important quan compres la sabatilla és el model de sabatilla que vols. És a dir, si vols una sabatilla per entrenar, que porti molta amortiguació, que porti càmera d'aire per protegir bé les articulacions, o si t'interessa una sabatilla més lleugera perquè tu el que vols és fer marca amb curses més curtes i llavors sabatilles que pesin menys, això és assessorar-se una mica i anar a una botiga especialitzada, més que en una gran superfície d'aquestes que hi ha de tot, no? Encara queden a Barcelona botigues especialitzades en atletisme que et poden aconsellar bé el que més s'ajusta a les teves necessitats, no? A més, és absurd que una persona que faci 80 quilos es compri unes sabatilles d'aquestes que en diem voladores, que pràcticament no tenen sola ni amortiguació, perquè són per fer velocitat, com aquell que diu, no? Perquè, esclar, es destrossarà les articulacions. Necessita una persona de 80 quilos, necessita una sabatilla amb molta protecció, no? I encara que pesi més, que esmorteeixi molt més l'impacte de la gambada, no?
Com poden costar unes sabates com cal, per això? Així ens... al cop d'ull.
Bueno, diríem al voltant dels 100 euros, no?
Dels 100 euros.
Sí.
Però vull dir, perquè, esclar, la gent sàpiga una mica... I què aconsellaries a les persones que volguessin entrar a aquest món de les curses? Què els recomanaries, tu, bàsicament?
Bé, sobretot, doncs, és això, que facin una adaptació molt progressiva, que no es pensin que si agafen el gustet amb això i comencen a córrer, doncs que d'aquí 2 mesos ja poden fer una mitja marató i l'any que ve una marató. Home, potser no corre tant. Bé, corre sí, però vull dir, fer una adaptació molt progressiva, sobretot si eren gent... És que ara està entrant molta gent a córrer, cada vegada hi ha més gent a les curses, i llavors, bàsicament, jo veig que és gent ja d'una determinada edat, o sigui, no són nanos que venen de l'atletisme de les escoles i de les categories inferiors federades, no, són gent del carrer, gent potser de 40 o 50 anys que se n'adonen que estan portant una vida molt sedentària, que comencen a fer panxeta, que haurien de començar a mirar a fer alguna cosa per la salut, i aleshores, doncs, clar, com que córrer és l'esport més senzill de tots, el que no necessites res, només unes sabatilles i sortir a córrer, no? Pots fer-ho a qualsevol lloc, a qualsevol hora, no has de quedar amb ningú. Clar, aleshores, per això hi ha tanta gent que està entrant en aquest món del córrer. I a partir de que comencen a entrenar, doncs hi ha algun amic, algun company, algú que l'introdueix a la primera cursa, i a partir d'aquí ja està, ja t'ha enganxat, no? I aleshores, vinga, m'entrenem una mica, aniré a fer la cursa dels bombers, per dir alguna cosa, o la Sant Silvestre, o que sigui, una cursa de 10 quilòmetres. Vale, aleshores fas la primera cursa de 10 quilòmetres i trigues una hora i 10. Cony, la pròxima, veiem si m'acosto a l'hora. Després, ostres, si baixo a 50 minuts. Després, clar, hi ha aquesta marquitis que dic jo en el llibre, aquesta fase de millora, però clar, que jo crec que ha de ser molt progressiva, no? Que no pots exagerar aquesta etapa de les marques, perquè aleshores el cos també es queixa i et pots lesionar, sobretot depèn de l'origen de cada un, no? Si és alguna persona que sempre ha fet esport i que està bé físicament, evidentment l'adaptació és més fàcil, no? Però si és una persona doncs, que de cop i volta es posa a córrer i que no ho havia fet mai i que ja té una edat i uns quilos de més, ho ha de fer molt progressiu perquè si no doncs es pot lesionar, no? I llavors pot acabar deixant-ho, no? El maco és que s'hi vagi introduint i vagi millorant, però molt poc a poc, molt tranquil·lament.
Molt bé, doncs bé, acabem aquí i gràcies per tornar a ser de nou, per participar en el programa i esperem que continuïs fent doncs, totes les maratons que et proposis.
A veure, si el cos aguanta, aquesta és la intenció.
Doncs vinga, doncs.
Molt bé.
A reveure.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit.
Adéu.
El noticiari.
Bé, avui, amics i amigues, el noticiari comença a fer-lo en el nostre amic i benvolgut Francesc des de Barcelona.
Hola, bona nit. Ja estem en directe.
Bona nit en directe, sí.
Doncs són gairebé 9:45. Doncs comencem el noticiari. Avui us volia parlar de tres coses, dues que són més aviat notícies, informació, i l'altra que suposo que generarà una certa polèmica. És més aviat una notícia que pot generar un debat. La primera parla de Josep Pla. M'he assabentat, que ho he llegit a VilaWeb, que ha sortit una nova iniciativa per difondre l'obra de Josep Pla a internet. Després de l'èxit d'un blog que estava relacionat amb el quadern gris, ara arriba un nou blog dedicat a Josep Pla que es diu Quadern de Notes Vistes. Sabeu que això és una iniciativa de xarxa de mots que continua difonent l'obra de Josep Pla a internet. Segons que expliquen els promotors d'aquest nou blog, Jordi Palau i Ramon Torrents, les notes d'aquest blog presenten una tria de fragments de l'obra de Pla, que inclou també mostres de la correspondència publicada i textos potser no prou coneguts. I sembla que, a més, aquest nou blog, que es diu Quadern de Notes Vistes, també hi dona suport la Fundació Josep Pla, que, com sabeu, està a Palafrugell. Per tant, ja ho sabeu, si us interessa Josep Pla, podeu anar a aquest blog, que es diu Quadern de Notes Vistes. Bé, la segona notícia que us volia comentar, suposo que els oients se n'hauran assabentat, és que a Barcelona, la setmana passada, la Biblioteca Jaume Fuster va començar una exposició dedicada a l'editorial Quaderns Crema, que fa poc ha fet 30 anys, ha commemorat el seu 30è aniversari. Concretament, l'exposició es diu L'estil Quaderns Crema, 30 anys d'edició independent, 1979-2009, una exposició de petit format comissariada pel crític literari Julià Guillamont. Llavors, t'expliquen doncs, que, entre altres coses, l'estil de Quaderns Crema es caracteritza per la capacitat de combinar obres clàssiques amb obres modernes. Per exemple, a Quaderns Crema, com sabeu, s'hi ha publicat Quim Monzó, però també s'hi han publicat autors noucentistes, i ara mateix estava pensant en un llibre que tinc just sobre la taula jo, que es diu Un Yankee a la cort del rei Artús, de Mark Twain, tant un clàssic també editat per Quaderns Crema. O sigui, ja ho sabeu, que si us interessa anar a veure aquesta exposició sobre Quaderns Crema, podeu fer-ho a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona. Bé, i l'última cosa que us volia comentar, aquesta tercera cosa, era un tema que la setmana passada no ens va donar temps de comentar. I és aquella notícia també que vaig llegir a VilaWeb, segons la qual diu que l'Estat francès i el Consell General del Poder Judicial Espanyol exigeixen als tribunals catalans que no remetin sentències en català. Diu, el Ministeri de Justícia francès i el Consell General del Poder Judicial han instat als jutges de Catalunya que no remetin escrits en català als tribunals de l'Estat francès, perquè així vulneren el reglament d'usos lingüístics. Diu, França ha fet arribar una queixa al Consell General del Poder Judicial i aquest ha enviat una carta a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per recordar-li que l'Estat francès solament accepta comunicacions judicials en anglès, alemany, italià i espanyol a part del francès. No sé a vosaltres què us sembla això. Jo em pregunto, si en comptes de ser a Catalunya, el que passés això, que envien sentències en català, fos a Praga, també els enviarien una nota de protesta a la República Txeca?
Home, jo penso que evidentment que no, perquè Praga és la capital d'un estat i i qualsevol cosa, qualsevol ciutat de Catalunya que faci sentències en català, com que no tenim estat, doncs així ens van les coses.
O sigui, per això s'atreveixen amb nosaltres.
Exacte, per això s'atreveixen amb nosaltres.
Clar, és que, en definitiva, hem de recordar que l'estat francès té una Constitució i que aquesta Constitució no és un marc de llibertats per als ciutadans de l'estat francès, sinó que és més aviat un codi penal.
Ah, carai. Aquí també hi hauria de tot, no? Però de tota manera sí que jo no entenc per això com és que l'estat francès admet, diguem-ne, llengües de el maltès, per exemple, poder segurament, o admet llengües, diguem-ne, molt, molt minoritàries, de 400.000 parlants, com ara aquest cas, no? I en canvi, una llengua que la parlen 11 milions de persones no l'admeten. I és que són coses d'aquelles que... Si no entrem en la causa última, que és la que abans he comentat, és que no, seria completament incomprensible. És com si diguéssim que nosaltres no votem cap sentència que es vingui aquí escrita que no sigui en català.
No, jo el que volia dir, a veure, en la notícia diu que l'estat francès només accepta comunicacions judicials en anglès, alemany, italià i espanyol, a part del francès. M'imagino que el maltès tampoc l'entendrien. Però la pregunta que em faig és, de la mateixa manera que ens envien a Catalunya aquesta queixa, que no volen que els enviem sentències en català, em pregunto, fan el mateix amb tots aquests països de la resta del món? Amb Malta, per exemple, o amb totes les altres llengües que no siguin l'italià, l'alemany, el francès, l'anglès i l'espanyol? Clar, això, per això ho deia jo, que s'atreveixen amb nosaltres i no pas amb...
No ho faran a Bèlgica, això.
Perdona?
No ho faran a Bèlgica, no diran que les sentències fetes en flamenc o en holandès no les accepten. No crec que ho diguin, això.
Això em referia jo.
Clar.
Però bé.
No, però això és fruit de la situació de colonialisme que patim. Vull dir, si no fos això, no s'entendria una sentència tan jacobina com aquesta, no? Com vull dir, una afirmació d'aquest tipus, no? D'aquest calibre. Trobo completament desmesurat. Ara, a veure què passarà amb les sentències que ja s'han fet en català ara.
Clar, a més, França va ratificar la Carta Europea de les Llengües, és a dir que probablement en aquesta carta ratificada per l'estat francès hi ha algun article que, vaja, donaria la raó més aviat als redactors de sentències en català.
Exacte.
O sigui que aquí qualsevol jurista que s'hi pugui dedicar un quart d'hora segur que troba un text jurídic que obliga l'estat francès a admetre aquestes sentències.
Algú s'hi haurà de posar, doncs.
Oh, i tant.
Sí, sí,
molt bé. Sí. Doncs la setmana que ve en el Tirant de Llibres 142 ens tornarem a trobar a l'estudi.
Molt bé, doncs vinga.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins ara.
I fins ara.
Llibres a la carta.
Hola, Elena Martínez Pons, bona nit. Escolta, ha acabat una sèrie de televisió que es deia Lost, però tu ens vols parlar d'un llibre, quin és el títol d'aquest llibre?
L'illa del tresor.
L'illa del tresor.
No té res a veure.
Potser és un tresor més interessant encara que el d'aquesta sèrie, o no, no ho sé, fem patir la gent que la seguia. Digues, digues.
A veure, jo no la seguia, però tinc moltes ganes de veure-la tota, perquè bueno, ha sigut com un fenomen tremendo.
Quan s'ha dit en DVD.
Jo recupero, sí, està en DVD. I, bueno, quan pugi a Andorra, ja, en tot cas, ja en farem totes les temporades i ja us explicaré a veure què. No, jo he volgut recuperar un clàssic perquè, bueno, com bé sabeu, tinc un fill que és adolescent i els llibres que li manen a l'escola no són clàssics, i també tenia molt interès en què era llegir. I bé, abans de donar-li a ell, doncs, vaig agafar un de l'editorial Barcanova. I sempre abans de donar-li a llegir alguna cosa, sempre m'ho intento llegir jo abans, bàsicament per saber a què li dono, no? I bueno, he recuperat el clàssic i el vaig llegir a petit en castellà, però bueno, la veritat és que aquesta versió està molt ben trobada. És molt divertit i, bueno, a veure, qui no coneix de què va, no? Més o menys, us explico quatre ratlles. A l'endemà de quan es mor el pare d'en Jim Hawkins, que és el protagonista, doncs descobreix un mapa en un bagul, en Jim viu en una fonda, en els seus pares entraven en una fonda, en un bagul que un vell pirata, doncs, té allà a la fonda i bueno, el pirata mor, Llavors aquest mapa doncs, és el punt de partida de, bueno, d'una expedició que Engin fa amb un vaixell que es diu Hispaniola, em fa molta gràcia a mi aquest nom.
Clar.
I està, bueno, el vaixell el comanden uns pirates i el capità Flynn és tan, tan entranyable, és que és el típic que te l'imagines, sabeu aquell estereotip, aquell arquetip que tens al cap de pota de pal i un lloro a l'ombra, doncs és tal qual. Jo quan em parlen d'en Flynn me l'imagino així. Però bé, per en Jim és una mena de viatge iniciàtic, eh? Ja sabeu com, bueno, com Siddhartha i tots aquests llibres, no deixa de ser un viatge iniciàtic. A mi el que em fa molt, bueno, el que fa molta, bueno, el que fa pensar molt d'aquest llibre és la vida de l'autor, que és Stevenson. Doncs ell va ser una persona, bueno, era escocès, però ja de ben petit ell, doncs, va estar malalt, molt malalt, tenia, si no m'equivoco, tuberculosi, i en realitat no va conèixer mai un dia sa, no? I mateix abans de morir ho deia, no? Que no, he estat escrivint entre hemorràgies, entre tos, entre no sé què, entre febres i tremolors, i bé, de fet, tota la seva vida doncs és com una mena de... Com que estava malalt, fixeu-vos quin dato més curiós, com que estava malalt no va anar a escola fins als 8 anys, és a dir, fins als 8 anys era absolutament analfabet. Però bueno... Sí, sí. Però bueno, de fet, després res, va intentar estudiar enginyeria aeronàutica perquè el seu pare enginyer, res, va ser un desastre. També va intentar ser advocat, un altre desastre, perquè clar, a veure, aquí hi havia uns períodes crítics i si no t'ensenyen a estudiar en determinat moment, doncs ja no res. I una cosa que va marcar la sèrie és que es va enamorar d'una divorciada nord-americana, de la Fanny, que va ser qui, gràcies a ella, doncs se'l van dur a unes illes d'aquestes del Pacífic, a Samoa, que és on va morir, per cert, a veure si sanava. Però de fet, no va sanar, eh? Abans d'anar a Samoa, doncs, havia estat un temps als Estats Units, havia estat a França, havia estat a Suïssa, però bé, ja sabeu que la tuberculosi fa dos segles, doncs, a veure, no hi havia un... A veure, no tenia cura. I suposo que aquesta mena de viatge que ell feia intentant buscar la salut o intentant treure's de sobre l'enfermetà, doncs, per ell va ser el que el va... diguem, motivar a fer l'ell el tresor. També és d'autor, per aquells oients que no sàpien, de l'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Ah, vet aquí.
Un home no massa prolífic, si vosaltres voleu... Bueno, si tu vols, bueno, és que és un tu genèric, eh? Si tu vols, no és massa prolífic, però en canvi, vull dir, estan plenes, o sigui, en parlem un altre dia, el Dr. Jekyll.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per la teva intervenció, Elena Martínez Pons. Som ja en la franja final, en els últims segons del programa. Anem a passar immediatament a la següent secció. A reveure, fins la setmana que ve. Bé, doncs la frase l'hem agafat del cantautor Paco Ibáñez, el cantautor Paco Ibáñez que va intervenir en un concert a Sant Celoni aquest cap de setmana passat. A veure, penseu en un moment en Bob Dylan, penseu en Peter Seeger, penseu en Woody Guthrie, cantautors nord-americans, i ara escolteu la frase que va dir Paco Ibáñez. Va dir, abans mort que parlar anglès. A mi em sembla que Paco Ibáñez es devia quedar en aquells versos que diuen soldadet de Bolívia, qui t'ha donat aquest fusell te l'ha donat el president Johnson. A mi em sembla que s'ha quedat en això i no va més enllà. En tot cas, ell posa un límit al coneixement. Convé, no convé, decidiu vosaltres. Fins aquí el nostre programa, el 141.
Ens veurem la setmana que ve, el dilluns a les 9 del vespre. Fins llavors.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Elena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.